Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 25 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Guillem. I avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Et fareix contemplar com aquestes setmanes minories més o menys nombroses, però certament no gaire il·lustrades, estan dedicant els seus esforços a mutilar, enderrocar o demanar la retirada de monuments a personatges històrics que consideren racistes i o esclavistes. I encara algunes a l'empara de polítics en exercici que en demanen la retirada o simplement que els tirin a terra. Gravíssim. Tots ells haurien de recordar la màxima de Federico Mayor Zaragoza. La història es pot descriure, però no es pot tornar a escriure. És inútil intentar esmenar la plana històrica ja escrita. No podem jutjar els que ens han precedit amb les categories del segle XXI ni sentir-nos ni buscar responsables de les seves errades. L'origen d'aquesta nova onada iconoclasta hi ha una protesta justa. El moviment antiracista desencadenat als Estats Units i arreu arran de la tràgica i injustificada mort de l'afroamericà George Floyd. Però com ha passat en la història, les masses són orbes i fàcilment manipulables, i el moviment ha sortit de mà. I de l'antiracisme s'ha passat aviat a l'antiesclavisme. I quan es parla d'aquest, on fa referència al del segle XV o al del segle XIX, i s'oblida de l'esclavatge que avui, en ple segle XXI, perviu en formes terribles i amagades. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Gràcies a Jaume Aymar per aquest primer pensament del dia. Ara mateix 2 minuts que passen de les 8 del matí, amb aquest dijous, amb regust també de dilluns. Avui, per començar, us proposem un joc. Estic amb la meva parella, fent un beure a una terrassa. Hem demanat una canya i un suc. De primeres, qui creieu que ha demanat el suc? Doncs bé, la periodista Laura Álvarez compartia això mateix amb aquestes paraules a Twitter. Estoy tomando algo con mi pareja en una terraza de Valladolid. Hemos pedido una caña y un zumo de melocotón. Adivinad quién ha pedido la caña y quién se lo han puesto. Y posa punt. Pequeñas diferencias. Doncs bé, allau de crítiques a Twitter a la periodista, al comentari d'aquesta periodista, perquè segons alguns tuits ha fet un gramassa. Fins i tot s'ha creat el coixinet Ánimo Laura, amb un to de burlesca. Però no deixa de ser un petit exemple que mostra fins a quin punt tenim uns rols de gènere creats. La canya per l'home i el suc per la dona. I si hagués estat amb una amiga, la Laura, prenent el beure, potser en aquest cas, el camarer o la cambrera li hagués preguntat. Benvinguts, això és A Primera Hora, programa ja 421.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Salutacions de qui fa possible aquest programa, entre d'altres, el David García, la producció, capitanejant-ho tot, a la selecció musical. Ai, Maria Sierra Rodríguez, que està d'aniversari, aprofitem i la felicitem també. La redacció, l'Ignasi Miranda i la Berta Sacanell, a les tecles de so. Jordi Carretero, bon dia. Bon dia, Jordi, i bona setmana, mitja setmana. Redacció i locució, Rafa Sanahuja. Com estàs, Rafa?
Bon dia, Mercè. Bé, ara bé. Aquí al congelador, que és aquest estudi. Tenim el congelador de l'estudi i el forn de la redacció.
M'ho has tret del cap, tal
Exactament,
qual, eh?
Tenim les dues vessants aquí.
Mare meva, però hem passat molta calor, eh?
Aquest matí, sí, hem patit.
Però hem patit ara, una ara sobte, mica. Ara, sí, estem com...
congelats, ara sí, congelats.
Som pingüins ara mateix.
Sí, sí, sí.
Rafa, a veure, la recepta del dia, d'aquest dijous. Com va anar la revella, per això, bé?
Bé, patint amb el Barça, després t'explicaré.
Vale. Protagonista del dia.
Sí, la distància, Mercè, la distància, que avui entra, diguem-ne, en joc aquesta mitjanit. S'acaben els límits d'aforament, marcats als percentatges dels espais tancats i a l'aire lliure, que a partir d'ara hauran de passar a garantir una distància, aquesta distància que avui és protagonista, de seguretat, equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona ja, després ho repassarem, o 1,5 metres de distància interpersonal. I afegeix un altre protagonista, ràpidament, Leo Messi, avui fa, el mateix dia que Maria Sierra, 33 anys. L'Àster Argentí, 33 anys donant-nos alegries.
Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, hi ha molta xafugó, eh? Barcelona, 23 graus.
Ja us avancem.
Lleida, 18. Girona, 19. Tarragona, 21. Andorra, 12. I la redacció de Radio Estel, 38 graus.
Perdoneu, però és que feia molta calor. Clar, és aquest cap de mini cap de setmana. Hem sí. obert totes les finestres, però tot i així.
Tot.
Avui de què parlarem?
Doncs mira, parlarem de 700.000 persones que es veuran abocades a la pobresa a Espanya per la crisi del coronavirus. Un informe d'Oxfam Intermón assenyala Catalunya com un dels llocs de l'Estat on la crisi econòmica es notarà més, amb 93.000 persones més en situació de pobresa. En parlarem amb Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. Després, a partir de les 9, Mireia del Pozo i tot el seu equip ens porten un nou plusvaluadones. Amb ella, Mireia del Pozo i les seves conselleres tornen a la càrrega, sempre amb el focus enfocat a la dona. Tindrem la bústia de Radio Estel, hola, hola, la rebatejada bústia de Radio Estel, que frisa per rebre missatges dels oients, ja saps, Mercè, i saben tots els oients que poden fer qualsevol pregunta, dubte, suggeriment, queixa, experiència que desperti el coronavirus, la ràdio o la vida en general. Així d'àmplia és la nostra temàtica. Com ho han de fer arribar? Doncs molt fàcil, poden deixar un missatge al contestador 93 409 2777 o bé escriure un e-mail a oients@radioestel.cat. La Berta Secanell, que ens portarà com cada dia l'agenda online amb les activitats més interessants. Avui també anirem al teatre, Mercè, parlarem de l'espectacle Camèlia, l'obra arriba... Ah, sí, sí, parlaràs tu concretament. L'obra arriba de la mà de la companyia de la Ànima sí. i es basa en el text de Mercè Rodoreda, Viatges i Flors. I acabarem el programa parlant amb el bisbat de Lleida. Acaben de crear un telèfon d'escolta sí. per donar suport a persones que estiguin patint, ja sigui a causa de la soledat, de pèrdues familiars, dels efectes econòmics, de la crisi del coronavirus. Doncs han creat aquest telèfon, diguem-ne, de l'esperança. El telèfon confidencial i gratuït serà el 900 107 390.
Després ja l'avancem, no?
L'anirem recordant, també.
Quan et connectis a la xarxa, Rafa, de què es parlarà?
Doncs mira, de Jair Bolsonaro, el president de Brasil, el segon país del món, per cert, amb més contagis de coronavirus i amb més morts per aquesta malaltia, ha estat multat per no portar mascareta als llocs públics. Bolsonaro li costarà 340 euros, tampoc penso que la seva economia trontolli massa, la broma. I després es parlarà també d'un cas, es tracta d'uns trigèmins que han donat positiu per coronavirus just acabant de néixer, ha succeït a Mèxic. El que desconcerta els metges és que els pares no tenien la malaltia.
Són negatius.
Són negatius. Llavors, dos dels tres nadons que han nascut prematurs estan bé, però el tercer té símptomes amb dificultats respiratòries. És curiós, el cas, és curiós.
I avui, el dia sona... Rafa, sisplau, els honors són teus.
Sí, m'agrada molt. Encara amb aquest gust a rebella a barri, a màgia, a gran ciutat, a París, en aquest cas, aquesta setmana feia 50 anys que va néixer Jan Tiersen, el músic i compositor francès, multiinstrumentista, toca principalment violí, piano i acordió, entre d'altres. L'any 2001, Mercè, es va inventar una banda sonora deliciosa amb aquest gust de barri i de màgia perfecte per una festa com la rebella. És aquesta que estem escoltant per la faula cinematogràfica de Jean-Pierre Junot, Amélie. Això és la vals, le vals, amb els llavis molt apretadets, le vals d'Amélie. Thank you.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 8 del matí. Engeguem, com sempre, la maquinària informativa. Rafa, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, es va reunir aquest dimecres a la Moncloa amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb un objectiu ben clar, concretar bases de diàleg.
Sí, Mercè, aquesta cita forma part de la ronda de contactes que inicia la número 2 de l'executiu amb els representants de les principals confessions religioses presents arreu de l'Estat. Durant la reunió, Carmen Calvo i el cardenal Omella han constatat la bona disposició de les dues parts i han abordat sense restriccions qüestions d'interès mutu que configuren el marc de la relació entre l'Església Catòlica i l'Estat actualment. En aquest sentit, s'han acordat establir una agenda àmplia de treball per avançar en un model que permeti la col·laboració i la resolució de les possibles discrepàncies que puguin plantejar-se i s'han designat les persones encarregades de fer-lo.
Quina classe de qüestions es tractaran en aquestes rondes de diàleg?
Doncs mira, variades. La fiscalitat de l'Església, per exemple, la protecció a la infància, les immatriculacions o la reforma del marc normatiu de l'educació figuren entre les que seran abordades. També es vol revitalitzar el treball de la comissió mixta prevista en els acords amb la Santa Seu com un espai de treball i diàleg constitucional que permeti actualitzar les relacions entre l'Església i l'Estat en els moments que vivim. Es tracta de la primera trobada, per cert, entre la número 2 de Pedro Sánchez i el president de la Conferència Episcopal després de la renovació de la presidència de l'organisme eclesial al març passat. En el marc, justament, en el marc de les relacions de l'Església Catòlica, Carmen Calvo també va mantenir una trobada de benvinguda al gener amb el nou nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i es va constatar la fluidesa de les relacions entre Espanya i la Santa Seu.
Adeu als aforaments per percentatges. Arriba la distància interpersonal de seguretat. Un hola, hola, hola.
Hola, hola, distància interpersonal. Aquesta mitjanit s'acaben els límits d'aforaments marcats per percentatges als espais tancats i a l'aire lliure, que a partir d'ara hauran de passar, com dèiem al principi d'aquest programa, a garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona, és a dir, 1,5 metres de distància interpersonal. Aquesta és la nova norma.
Forma part de la fase de represa.
Exactament. És la nova normativa que el govern de la Generalitat, va aprovar dijous passat i amb el que els establiments hauran de vetllar per complir les distàncies i establir quantes persones hi caben i com es delimiten els espais. Ens passem la vida fent repàs, Mercè, del que es pot i el que no es pot fer en les noves fases, però crec que és el moment per tornar a fer-ho.
Vinga, doncs fem-ho, si et sembla. Es pot reduir, Rafa, la distància de seguretat?
Doncs en els espais tancats es pot reduir la distància física i l'equivalent en superfície sempre que es compleixin tres condicions: l'ús de mascareta, un registre d'assistents i preassignació de localitats i mesures de circulació que evitin aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència. A més, en el cas d'establiments d'hostaleria i restauració, el govern demana fomentar la prerreserva. Igualment, el criteri general d'aforament es pot fer més restrictiu si ho aconsella la tipologia de l'activitat.
I què passa a l'aire lliure?
Doncs pel que fa als espais d'aire lliure, Mercè, la distància interpersonal de seguretat pot rebaixar-se si es compleixen les tres condicions anteriors. En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents ajusti a l'aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. El govern defensa que la normativa de la fase de represa, un cop superat l'estat d'alarma, busca que hi hagi una regulació més senzilla, en el fons sí que és més senzill, no? Que la que hi ha hagut durant la fase del pla de desescalada, i ressalta que és essencial que hi hagi un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia.
Ara mateix falta un minut per un quart de nou del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs hi ha dues incidències a aquesta hora del matí. Un accident a la C32 a l'altura de Viladecans, talla un carril en sentit de Barcelona, provoca 2 quilòmetres de retencions, i també hi ha una incidència a la C25, a l'eix transversal. Es treballa per poder retirar un vehicle avariat a l'altura de Calonge de Segarra, que talla un carril i que afecta a la circulació en tots dos sentits. També s'observa aquesta hora al matí com el trànsit s'intensifica als accessos de Barcelona. Es formen retencions ara a la C58, a l'altura de Montcada en sentit sud, i a les dues rondes en trams habituals del sentit Llobregat. I per últim, pel que fa al volum del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre setmana ja s'observa com es recupera pràcticament el 90% del trànsit habitual en dies feiners. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, David del Toro. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, destacar que l'oferta global del transport públic de l'àrea de Barcelona és gairebé del 100%. Recordeu que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies. Molt bon dia, David. Vinga, doncs seguim informant-vos que el Fons Monetari Internacional, Rafa, encara més pessimista que passa sobre l'economia espanyola, que caurà gairebé un 13% aquest any.
Doncs sí, a l'abril ja havia dit que la crisi provocada per la pandèmia a Espanya seria la pitjor dels últims 80 anys, però ara el FMI empitjora encara més les previsions per a l'economia espanyola. L'organisme preveu que el PIB espanyol caigui, com deies, gairebé un 13% aquest any, gairebé 5 punts més que el càlcul que tenia a l'abril. Espanya ja és juntament amb Itàlia i l'estat de la Unió Europea amb una caiguda del PIB més forta com a conseqüència de la crisi per la Covid-19. En tots dos casos, l'organisme preveu un repunt de l'economia del 6,3% per al 2021, cosa que suposa 2 punts de creixement per sobre del previst a l'abril per a Espanya. N'hi ha que preparar-se, Mercè.
Rafa, un detingut per una agressió sexual a una dona a la Revetlla, a Cambrils.
Sí, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a aquesta Revetlla, com deies, de Sant Joan, aquesta localitat a Cambrils. La policia ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor de l'agressió a una dona. Està detingut a la comissaria a l'espera de passar a declarar davant del jutge. La víctima ha estat atesa a l'hospital on se li ha fet una revisió. Segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Buch, aquesta Revetlla s'ha rebut l'avís de 2 agressions més que no han transcendit.
Déu-n'hi-do. Marxem a l'exterior perquè Portugal, que ha passat allà, tornen les restriccions i sobretot creix aquesta por d'una segona onada de Covid.
Doncs sí, tot tancant a partir de les 8, tot tanca.
Tot,
Aquestes restriccions passen perquè tot establiment tanca a partir de les 8 de la tarda i estan prohibides les reunions de més de 10 persones a Portugal. Són les mesures que ha pres Portugal, país modèlic, segons els experts en la gestió del coronavirus.
Sí, recordem-ho, no?, que va ser un dels països capdavanters.
Exactament. Però, de moment, ha pres aquesta decisió per controlar els nous brots de la pandèmia. El país se suma a Alemanya i Corea del Sud, que ja estan prenent mesures similars i fa créixer el temor a una segona onada de Covid-19. A Lisboa s'han detectat brots, recordem, a l'àrea metropolitana, que situa en Portugal com el segon país europeu, després de Suècia, en nombre de contagis nous per cada 100.000 habitants. Per fer-hi front, el país ha tornat aquestes mesures de confinament a l'àrea de Lisboa. Es tanquen les terrasses dels bars a partir de les 8 de la tarda, com dèiem, i es prohibeix el consum d'alcohol en llocs públics.
Una parella procedent dels Estats Units són els primers casos de Covid, atenció, a Menorca, després de 48 dies.
Doncs sí, així ho ha informat el Servei de Salut de les Illes Balears. Es tracta dels primers casos actius de la Covid-19 a l'illa des de fa 48 dies. Són els dos contagiats, residien des de fa anys als Estats Units, per motius laborals han tornat a la illa i des de l'àrea de salut de Menorca han explicat que tots dos van arribar a Menorca fa 8 dies i des d'aleshores, per voluntat pròpia, han estat aïllats en quarantena en un pis de la família.
Bé, qui ha obert les portes ha estat el monestir de Montserrat, aquest cap de setmana, que torna a obrir el públic, això sí, a mig gas, a l'espera, doncs, de visitants.
Ha estat ahir mateix, aquest dimecres, dia de Sant Joan, després de l'estat d'alarma i el confinament per l'epidèmia del coronavirus. Els primers visitants han pogut tornar a accedir al recinte, tot i que no totes les instal·lacions, Mercè, estan obertes. També hi han pogut arribar al tren cremallera dels ferrocarrils de la Generalitat, l'aeri, el funicular de Sant Joan, que han restablert el servei aturat des de l'inici de la pandèmia, així com el pàrquing, tot amb restriccions d'aforament i l'ús obligatori de mascareta. Es farà, segons fons del monestir, una reobertura progressiva de les instal·lacions del monestir de Montserrat amb moltes mesures sanitàries i pocs turistes. Els responsables calculen que aquest any, arran de la Covid-19, la xifra de visitants caurà fins a la meitat.
Déu-n'hi-do. En clau esportiva, Barça, què ha passat? Que supera l'Atlètic,
sí,
vas patir, no?
Va ser la nit de la Revetlla, van patir jo i tota l'afició del Barça. El Barça va superar amb fatiga l'Atlètic de Bilbao, com deies, amb un gol atropellat de Rakitic, el primer de la temporada, i va deixar els 3 punts al Camp Nou, però davant d'un Atlètic sòlid i amb les idees molt clares, Mercè, el Barça es continua mostrant molt pla, encallat, altres quarts de camp i vulnerable a les contres, sorts d'Ansu Fati i Riqui Puig, Setién, sort d'ells. Per la seva part...
Sí, especial l'atenció, no? no?, el que va fer el Madrid.
Ah, sí, per la seva part el Real Madrid va guanyar a nit al Mallorca amb un partit justet de futbol, Mercè, però ben farcit de nou de jugades polèmiques.
De nou? Una altra vegada?
Sí, bar de bebes a tota màquina. En principi, cap dels dos gols del conjunt de Zidane haurien d'haver pujat al marcador. El primer, hi ha falta prèvia de Carvajal i fora de joc posicional de Bale. I en el segon, que va marcar Sergio Ramos de falta, una gran falta, per cert, molt ben executada.
Sí, diuen que bé, eh?
Sí, sí, golàs per l'esquadra, potència, genial el llançament de Sergio Ramos. Doncs, però l'ha llançat i quan havia passat uns minuts que havien de ser expulsat per segona groga.
Sí.
Editorial Express?
Va.
Escandalós. Va. Continuem, el Madrid continua líder, empatat a punts amb l'equip blaugrana.
Vinga, gràcies, Rafa. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió del meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. La situació meteorològica continua marcada un dia més pel sol, per la calor i per les fortes tempestes que aquesta tarda tindrem a les comarques del Pirineu. De moment, aquestes últimes hores, nit tropical al llarg de tota la costa, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus a bona part del litoral. Unes temperatures diurnes que, en general, avui se situaran entre els 28 i els 33 o 34 graus, i puntualment, sobretot a les comarques del Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, podem tenir temperatures màximes per damunt lleugerament dels 35 graus. Per tant, preparem-nos a passar força calor. Sol durant tot el dia, tot i que a partir de migdia, a les comarques del Pirineu i Prepirineu creixeran nuvolades. Aquesta tarda descarregaran ruixats que localment seran intensos. Recordem que aquests ruixats van arribar fins a la comarca de la Noguera i van deixar fins a 60 litres d'aigua per metre quadrat. Avui seran precipitacions concentrades al Pirineu i Prepirineu, no tan fortes, però localment intenses. Tret del Pirineu, no esperem pas precipitacions. La previsió del temps de cara als propers dies ens indica el mateix: sol i tempestes de mitja tarda de les comarques del Pirineu, tant divendres com també de cara al cap de setmana. Les temperatures demà encara poden pujar una mica més i es mantindran estables de cara al cap de setmana. Per tant, l'últim cap de setmana del mes de juny, de ple, ple estiu.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, tot acostant-nos al món del cinema i de l'audiovisual que té l'aigua com a protagonista, us vull recomanar una sèrie de recent estrena.
L'aigua i el cinema.
I és que amb l'aparició de les noves plataformes de producció audiovisual s'han multiplicat les opcions per veure sèries de bona factura i producció i s'han minimitzat els temps i les distàncies d'aquestes produccions. Ara, a través de la plataforma HBO, se n'acaba d'estrenar una de producció gallego-portuguesa que porta per títol Auga Seca, Aigua Seca.
É auga. A mesma que enche os mares e forma as nubes. Nesta forma chamase Auga Seca. Pequenas gotas rodeadas de sílice.
A policía está aquí.
Por que non comeza por contarnos a verdade?
Que verdade?
En aquesta proposta policíaca i en idioma original gallec, descobrim que el misteri de l'aigua seca és que en realitat es composa d'aigua en un 95% i tot i així té molt més en comú amb la farina o el sucre glacé. Tot això, a més, és clar, de la investigació policial que centra l'argument i on s'investiga el suposat suïcidi d'un jove. Auga Seca és una bona proposta pels aimants dels thrillers policíacs, que el fet de ser en gallec no només no és un inconvenient per la seva comprensió, sinó que li ve a afegir un atractiu més per acostar-nos-hi de ple.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Tres minuts, ja ens situem a 9:15 del matí. Rafa Sanahuja ha repassat les portades més destacades dels diaris que has llegit avui. Rafa, quines són les portades més cridaneres?
Vinga, doncs comencem pel diari El País. Titulen: els brots es multipliquen i els experts alerten el risc de relaxar les mesures de protecció. Sanitat notifica 196 casos nous en un dia a Espanya sobre Covid-19 i la xifra més alta en 3 setmanes. Anem cap al diari La Razón. Titulen: els socialistes tomben l'impost al risc que volia incloure Podem. La comissió crida a donar a llum un ampli consens que no genera unitat ni dins del govern, evidentment. Anem cap al diari El Mundo. Carta oberta de Joan Guaidó a Zapatero. Joan Guaidó, president sí. encarregat de Venezuela, que escriu a Zapatero i li diu: vostè és un aliat de l'usurpador que ens assassina. Déu-n'hi-do. Sí, 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 va fort, Joan Guaidó. Diari ABC. Sánchez amaga les alertes que va rebre de Seguretat Nacional sobre la Covid. Acusacions greus a aquest diari. Diari La Vanguardia, tornem cap a Barcelona. La negociació per a la renovació dels ERTOs entra en fase agònica. Patronal i sindicats analitzen la cinquena proposta presentada pel govern. El diari El Periódico titula: l'OMS insisteix, la Covid-19 no desapareixerà i la pandèmia està creixent. El diari Ara: Europa va registrar 140.000 morts, més que la mitjana dels últims anys durant el pic de la pandèmia. El Punt Avui titula: rècord de tranquil·litat, la rebel·la es va celebrar sense incidents. I després anem cap al diari d'Andorra. Per últim, els diaris generals. Periòdic d'Andorra: un Morabanc excels destrossa el Real Madrid 91-75. L'equip va anar per davant en el marcador durant tot el partit i va frenar l'intent final de remuntada. És un partit de la fase final de l'ABC. Una mica per compensar el tema del futbol. El bàsquet del Madrid va pitjor. Sí.
Fem un repàs dels diaris digitals, d'àmbit local.
Vinga, el diari Més titula: s'acaben els límits d'aforaments i la distància de seguretat passa a ser la norma general. Diari El Segre titulen: els contagis entre joves a Lleida es disparen durant el desconfinament. Vaja. Fins que va començar, els menors de 30 anys eren el 8% del total i ara ja són, atenció, el 26%.
Mare meva.
Molt, ha crescut molt. Diari de Girona: la Generalitat retarda de nou el pagament d'abril a les entitats del tercer sector. caps i podem passar als mitjans religiosos, si et sembla, Mercè. Catalunya Cristiana titula El papa recorda els morts i els ferits de l'últim terratrèmol a Mèxic en una audiència general sobre la pregària. Francesc va presentar Rei David com a exemple de relació amb Déu des de la virtut i el pecat. Anem cap a Flama.info, titulen El monestir de Poblet reobre la visita turística, també com Montserrat també han reobert ara els del monestir de Poblet. Anem cap a Religió Digital. Calvo i Omella, parlem d'aquesta trobada, acorden una agenda de treball per negociar la fiscalitat de l'Església, les immatriculacions i la reforma educativa. I finalment, a Letella, et porto dos titulars que per mi són incompatibles, però estan allà els dos articles. Com recuperar les ganes de començar un nou dia?
Mira, aquest està bé, eh?
Aquest està bé, però després diuen clau per una mudança sense estrès.
Mira, perquè ja, tots aquells...
Concepte... Ah, sí, hi ha gent aquí a la casa.
Hi ha gent interessada, eh? Per aquest article de Letella. Moltes gràcies, Rafa. Fins després.
Vale.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Quedeu-vos amb aquesta xifra. 700.000 persones es veuran abocades a la pobresa a Espanya per la crisi del coronavirus. Un informe d'Oxfam Intermón destaca també que Catalunya, com un dels llocs de l'estat espanyol on la crisi econòmica es notarà més, amb 93.000 persones més en situació de pobresa. En parlem tot seguit justament amb Àlex Prat, ell és responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. Què tal? Molt bon dia, senyor Prat.
Hola, bon dia, què tal?
Moltes gràcies, primer de tot, per atendre la trucada de Ràdio Estel. Vostès, en aquest document, titulat Una reconstrucció justa i necessària és possible, calculeu que la reducció de la desigualtat que hi ha hagut els últims 4 anys es podria esborrar-se de cop com a conseqüència d'aquesta crisi.
Doncs, efectivament, en aquest informe que hem publicat aquesta setmana, el que expliquem és que la crisi que estem patint per efecte de la Covid-19 podria tenir un impacte molt profund a nivell d'increment de la pobresa i desigualtat si des del govern no es prenen les mesures per evitar-ho. Si no es prenen aquestes mesures, estem parlant d'un possible increment de 700.000 persones a l'estat espanyol que podrien caure en situació de pobresa i a nivell de desigualtat, com molt bé explicaves, estaríem tornant als nivells de desigualtat que teníem just fa 4 o 5 anys, quan vam acabar l'anterior crisi econòmica i, per tant, estaríem esborrant o llançant per terra doncs, la millora que hem experimentat amb aquests 4 o 5 anys de creixement econòmic.
Uh-huh. Per tant, aquesta desigualtat anirà a l'alça.
Sí, si no es fa res per evitar-ho, insistim. El que hem calculat és què podria passar al final de l'any 2020 si no estan les mesures adequades. Estem contemplant un increment de l'atur fins al 19% al nostre model i una caiguda del PIB del 9%, que segons el Fons Monetari Internacional potser inclús ens hem quedat curts. Amb aquestes xifres i en la situació actual, la projecció que hem fet és doncs, el que hem explicat. Ara bé, està a les mans del govern, tant l'estat espanyol com l'estat de Catalunya, prendre mesures per millorar la protecció social i també per fer reformes fiscals que permetin recaptar diners que puguin invertir de forma eficaç per evitar aquesta situació que descrivim.
Ara parlarem, si li sembla, senyor Prat, de com s'han d'aplicar o com s'han de fer aquestes reformes, aquestes mesures que vosaltres proposeu des d'Oxfam Intermón. Però, disculpi, anem a destacar sobretot això, perquè és molt interessant aquesta anàlisi que heu fet, no? De quins seran els efectes a llarg termini, perquè assegureu fins i tot que podrien arribar a ser més greus que la pandèmia en si mateixa.
Bé, evidentment, quan parlem dels efectes de la pandèmia, no hi ha res més terrible que les morts que hem patit, no? Els éssers estimats que hem perdut. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'expressió potser no és la més adequada, però el que volem dir és que efectivament, poden haver uns efectes doncs, de llarga durada que farà que moltes persones, i sobretot les famílies més vulnerables, hagin de patir unes conseqüències de la crisi diferents de les sanitàries, i que també són molt greus, però tenen moltes conseqüències negatives. Això és el que estem explicant. I diem, a més, que això és evitable, perquè a més ho contraposem amb les dades que observem amb la situació de les famílies de més ingressos. Si veiem, per exemple, què ha succeït amb les 23 persones milmilionàries que hi ha a Espanya, hem vist com, durant aquests mesos de confinament, entre els espanyols més vulnerables patien, aquests 23.000 milionaris han vist incrementada la seva riquesa en pràcticament 20.000 milions d'euros. I veiem també amb aquest model que hem calculat que si comparem, per exemple, les famílies que més guanyen amb les que menys guanyen, veiem que la pèrdua de les famílies més vulnerables pot ser, en termes relatius, òbviament, fins a 8 vegades més que la pèrdua que puguin patir les famílies de més ingressos. Llavors estem observant com, novament, les conseqüències de la crisi es pateixen molt més amb aquelles llars de més gran vulnerabilitat.
Sí, ens fixem també, posem sobre la taula, és obvi que doncs, el qui té menys ingressos doncs, els afectarà més, no?, a aquestes conseqüències econòmiques derivades de la Covid, però quin és el perfil de persones que els afectarà més?
El que hem observat és que hi ha determinats sectors que estan marcats per forts nivells de precarietat que són els quals on s'ha vist els efectes de forma més clara, no? O sigui, estem parlant, òbviament, de tot el que té a veure amb l'hostaleria, tot el que té a veure amb la construcció, treball de cures... Aquests sectors, que són sectors molt precaritzats i que, per tant, doncs, hi ha hagut un increment de l'atur important, són precisament, també, a la mateixa vegada, alguns dels que he citat, sectors que en aquests mesos s'ha demostrat que són els que més contribueixen a mantenir el nostre benestar. I, de fet, alguns d'aquests sectors, com els de repartidors, treballadors de la neteja o el sistema o el sector de salut, són sectors amb gran precarietat que durant aquestes dècades últimes hem tingut al marge del sistema i a nivells molt elevats de parcialitat i de temporalitat i de salaris baixos, i precisament s'ha demostrat que en els moments més durs són els que més han fet per mantenir el nostre benestar.
Avui estem parlant aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel amb Àlex Prat. Ell és responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón, que justament doncs, acaben de treure aquest document titulat Una reconstrucció justa i necessària és possible. Ara ens volem fixar en aquestes mesures, no?, que vosaltres proposeu davant d'aquestes situacions. Em podria concretar com s'han de fer, perquè fins i tot vosaltres arribeu a aquest punt, no?
Sí, doncs en l'informe parlem essencialment de treballar en dos fronts. Per una banda, per fer front a la situació que estem vivint, necessitem més recursos públics. Això és una obvietat. I no podem cometre en aquest sentit els errors que es van cometre en l'anterior crisi econòmica, on l'enfoc va ser essencialment de retallades que després precisament hem patit amb aquesta crisi.
Clar.
Tenim l'oportunitat de fer reformes tributàries que permetin a l'estat espanyol recaptar fins a 10.000 milions d'euros addicionals al que estem fent avui en dia. Recordem que l'estat espanyol captem al voltant de 5 punts menys del PIB comparat amb països de l'eurozona. Aquí estem parlant de propostes concretes, com portar a terme, per exemple, la inclusió de l'impost a les empreses tecnològiques que no estan pagant el que haurien de pagar, a l'impost a les transaccions financeres, també coneguda com la taxa Robin Hood. Evidentment, també revisar l'impost del patrimoni perquè les persones que més tenen contribueixin més a aquesta generació de recursos i també fer que els guanys derivats del capital tributin de la mateixa forma que ho fan els guanys derivats de les rendes del treball. Tot això són mesures que estan a l'abast del govern i que permetrien recaptar, com he dit abans, fins a 10.000 milions d'euros. I necessitem fer això per treballar amb un dels altres fronts, que és a millorar la protecció social. Just ara s'acaba d'aprovar l'ingrés mínim vital, que és una mesura amb una bona direcció, tot i que es queda curt. En veritat, per acabar amb la pobresa severa a l'estat espanyol, caldria una inversió del doble del que s'ha aprovat. Per tant, aquests 10.000 milions d'euros ens permetrien, de fet, prendre mesures més ambicioses per donar suport a les famílies que més pateixen. I, per últim, combatre la precarietat laboral. A l'estat espanyol els nivells de precarietat laboral són molt elevats. Tenim el 13% de la població treballadora, 13%, és a dir, més d'una de cada 10 persones que treballen reben a canvi de la seva feina un sou que no els permet sortir de la pobresa. I això no pot ser. Això és indecent que continuï passant. Per tant, necessitem mesures també com la lluita contra els falsos autònoms, la reducció de la parcialitat, de la temporalitat, assegurar, per exemple, que les treballadores de la llar tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona treballadora, doncs per realment fer que totes les persones que treballin puguin veure una vida digna.
Àlex, la Covid, vosaltres mateixos també ho dieu, no? Podria ser doncs, una oportunitat per construir una economia que doni prioritat a les persones?
Efectivament, així hauria de ser. Hem explicat abans, i l'informe s'explica també.
Sí.
Aquestes feines, precisament, que hem estat aplaudint, aquestes persones que hem estat aplaudint, són les que en realitat haurien d'estar al centre del sistema. Llavors, si aquesta crisi ens serveix realment per adonar-nos que no podem continuar deixant al marge del sistema aquelles tasques que són, en realitat, les que sostenen la vida, doncs haurà servit per alguna cosa positiva i esperem que així sigui, no? S'ha dit moltes vegades, no? Esperem realment que aquests aplaudiments que hem vist cada dia a les 8 es converteixin realment doncs, en un treball més digne per a aquestes persones treballadores que en els moments més durs són les que ens han sostingut.
Uh-huh. Moltes vegades, si ens fixem en els resultats que vosaltres també els heu concretat amb aquest document, que per cert es pot llegir des de la vostra pàgina web, no? És així, Àlex, oi?
Sí, efectivament, oxfamintermont.org.
També, o sigui, concreteu aquestes proporcions, no?, de gent que es veurà abocada a la pobresa a Espanya arran de la crisi, i vosaltres destaqueu que els increments més importants es registraran, entre d'altres, a Illes Balears, Castella i Lleó i l'Aragó i també Catalunya.
Sí, a Catalunya, concretament, estem parlant que la taxa de pobresa augmentaria fins al 14,29%, en termes absoluts voldria dir un increment de 93.000 persones. És un increment important, és la cinquena comunitat autònoma amb increment més gran. I igualment també en termes de desigualtat doncs, també estem veient un increment significatiu. Per tant, doncs, sí, les xifres per Catalunya no són gens positives. I com comentaves, doncs en termes relatius, la comunitat autònoma que surt més bona parada seria les Illes Balears, amb un increment de l'11,7%, mentre que en termes absoluts l'increment més gran es donaria a Andalusia, amb un increment de pràcticament 200.000 persones que passarien a viure en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Àlex, ha estat un plaer conversar amb tu, Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón, que ens ha desglosat doncs, aquest informe que han publicat, aquest document, una reconstrucció justa i necessària és possible ara més que mai. No sé si voldries per acabar fer una crida doncs, a tota aquella gent que ens estigui escoltant.
Bé, volia fer una crida a remarcar una de les idees també importants de l'informe, que moltes de les conseqüències que hem descrit són precisament les dones que moltes vegades també reben les conseqüències més dures, perquè les dones esteu representades en aquests sectors dels quals parlava jo abans amb forts nivells de precarietat. I són també doncs, les que heu tingut un rol més clau durant aquest temps, perquè també esteu molt més sobrerepresentades en el sector de la salut. Llavors, voldria acabar amb aquesta crida precisament també a l'Arta sobre les desigualtats de gènere, perquè si no aconseguim acabar amb la desigualtat de gènere, serà impossible també acabar amb les desigualtats econòmiques.
Moltíssimes gràcies també per aquesta gran reflexió, Àlex Prat, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. Que vagi molt bé i que tingui bon dia.
Gràcies a vostès, bon dia.
I ara que seguim avançant en el nostre viatge particular, i ara ho fem doncs, amb ell, Sant Pau Rumban, versionen així de bé Viatge a Ítaca.
Bon viatge pels guerrers, que al seu poble són fidels. Favoreixi el déu dels vents, el balam del seu vaixell.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el déu dels vents, el balam del seu vaixell.
I malgrat llorvell, un bar, tinguin ple dels gossos diamants, omplint xarxes de volguts estenyes, plens d'aventures, plens de coneixences. Sempre el cor, la idea d'Itaca. Has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el Déu dels vents, el balanç del seu vaixell.
I malgrat llur vell combat, més amants, omplint xarxes de volguts estenyes, plens d'aventures, plens de coneixences.
Bon viatge pels guerrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el Déu dels vents, el balanç del seu vaixell.
A primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí, a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Matins Rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Aquesta sintonia que estem escoltant ens marca que li hem de preguntar a l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès, a qui li hem de felicitar aquest dijous 25 de juny. Endavant, Joan.
I si ahir teníem un sant ben conegut, Sant Joan, avui el sant que potser sona més a l'onomàstica és el de Sant Guillem, que va ser abat, morint santament l'any 1142. Però avui també és Sant Pròsper d'Aquitània, bisbe, que cal no confondre amb l'homòleg i bisbe de Tarragona del segle VIII. I acabarem amb Santa Orosia, verge i màrtir, o, si encara volen, podem afegir-ne una santa més, Santa Eva, monja. Tot i que Sant Eloi és el primer de desembre, a molts indrets de muntanya, degut al fred hivernal, fan avui la festa dedicada a aquest sant, patró dels qui treballen el ferro i els metalls des d'abans de l'any 1461. Ho era també dels aprenents, l'ofici del qual avui s'anomenen Elois.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Ja tenim el sant del dia marcat i ara el que fem és recordar aquesta bústia de Ràdio Cel amb el Rafa.
Bústia de Ràdio Estel. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola, això és la bústia de Ràdio Estel i us explico. Hem rebut no una, ni dues, ni tres, sinó més, diverses trucades i correus per part de vosaltres, estimats oients, preguntant i interessant-vos pel mateix tema. I és que no esteu escoltant l'habitual programa musical del nostre company Gerard Carrión, Sons de la Terra. Bé, us explico, tots tranquils i tranquil·les. Aquesta és l'època de l'any en què Gerard Carrión, es pren unes merescudes vacances i per això el programa no s'emet amb la mateixa freqüència. Tot i així, us puc dir que cada últim dissabte de cada mes, començant per aquest mateix, el proper dissabte, tindrem una emissió de Sons de la Terra. Repeteixo, cada últim dissabte dels mesos de juny, juliol i agost, començant per aquest proper dissabte. Sí, tindrem Sons de la Terra en el seu horari habitual, de 9 a 9 i mitja els dissabtes, amb tot el seu món de música tradicional catalana i habaneres de la mà de Gerard Carrión. Així que aquí queda la informació. Gerard Carrión segueix amb nosaltres, però a mig gas, per vacances. I ja sabeu, aquesta bústia, la bústia de Ràdio Estel, està esperant-vos peticions, necessitats, oferiments, opinions, dubtes, qualsevol cosa que vulgueu transmitir, doncs estem molt ben atents. I com ho de fer? Doncs molt senzill, com sempre, escriure'ns un correu a oients@radioestel.cat, oients@radioestel.cat, o bé trucant al 93-409-2777. Una trucadeta al 93-409-2777. Ens encanta escoltar-vos. Volem escoltar-vos, volem escoltar la vostra veu, volem les vostres històries. Per favor, estem a la vostra disposició. Important, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. I volem més, tenim els nostres micròfons ben oberts, volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93-409-2810 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93-409-2810 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs ara mateix falten 6 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Moment escaient per escoltar els actes online que estan previstos per aquest dijous. Ens els recorda la Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dijous us recomanem la conferència virtual Heretgia i Ortodòxia a l'Edat Mitjana a Catalunya, amb Marc Sureda, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, i Irene Llop, professora de la UBIC. Aquesta conferència és gratuïta i oberta a tothom. Inscriu-te al webinar Heretgia i Ortodòxia o entra al web info.ubic.cat. I més coses. La delegació de Catalunya del Col·loqui Europeu de Parròquies ha convocat un col·loqui virtual on es tractarà el tema Quin futur per les parròquies? Per avui dia 25 de juny, obertura del col·loqui amb Pere Codina i Mas, que ens parlarà sobre una església en transició. Seguidament, conferència a càrrec de Daniel Palau i Valero, director de la Càtedra de Teologia Pastoral, i l'arcabisbe Josep Ponigol, que ens parlaran sobre les parròquies, segons el Concili Provincial Tarraconense. I més coses per avui dijous. Presentació del llibre de la Càtedra de Pensament Cristià d'Urgell 2019. Aquesta presentació serà virtual avui a les 7 de la tarda. Entra al YouTube del Bisbat d'Urgell, on podràs veure-la en directe. I ja per acabar, pregària vocacional a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat a les 7 de la tarda, al carrer d'Armenteres, número 35.
Mira, doncs amb aquesta cançó dels Beatles, nosaltres avui també volem felicitar Joan Trias, que hi va ser el seu sant. Sabem que li agrada molt aquesta cançó, el Unity is Love. I d'aquí que nosaltres anem, ens anem apropant al punt de les 9 del matí, moment escaient també per escoltar les notícies amb Rafa Sanahuja. I a partir de les 9, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo i les seves conselleres, avui parlen de marca personal i després més a primera hora.